de Tertúlia. Saludem els tertulians del dia. Enric Fontbernat, bon vespre.
Bon vespre, Jordi.
I Joan Ramon Marina, bon vespre.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Sí.
Amb il·lusió.
Sí, amb il·lusió. I tu, Enric, també amb il·lusió.
Sí, jo sóc sempre del goig mig ple, o sigui que...
Que bé. Està molt bé. Escolteu, els que no sé si tenen il·lusió o no saben ben bé quin sentiment tenen, són els independents de la Massana, que no s'adheriran al projecte d'EDA, això ja ho anuncien, a canvi de millores parroquials o càrrecs polítics. Creuen que han de seguir sent una formació independent, no? En tot cas, home, puntualment, doncs segurament es pot arribar a acords, semblaria que s'està pròxim, si més no, la sintonia entre Pintat i Martí és bona. No sé, aviam què en valoreu, eh? Ells tampoc en cap cas donen pistes de si han tancat cap acord ja per anar junts a les eleccions.
Es fa bullir l'olla, però com que no tens tota la informació ni saps el punt exacte d'acords o no acords, home, en principi és interessant que hi hagi gent que es mantingui sempre independent perquè et donen una riquesa democràtica, però tampoc saps si al final aniran a espetegar a la força del riu i s'ho emportarà tot, és a dir, el gran pacte se'ls emportarà, perquè ara a uns quants mesos o a un cert mig any potser d'unes possibles eleccions generals, si es col·loquen al desembre, doncs també és una mica fàcil de fer segons quines declaracions. Després, quan sigui potser la tardor, l'octubre, el novembre, ja les coses són negre sobre blanc.
Jo, amb tot el respecte, independents, ja la paraula no és que no la vegi adequada, no? Però després, el desconèixer molt aquesta formació política, m'atreví a dir, i quan són? Dius, perquè clar, hi han hagut tantes, diguem, scissions dintre les opinions que algunes vegades ho hem dit, no, però al final que acabaran, diguem, un president, un secretari, un tesorer i tal, com en una associació, tal, dius, perquè clar, hi ha hagut tantes divisions que al final dividir tant, si no fas regrupaments d'ideologia política, de pensaments, diguem, d'economia de país, de projecció, de moltes coses que pots, diguem, congeniar, o al contrari, està completament separat. Aleshores et dius, bé...
Ara és interessant, diguéssim, aquest anunci, perquè també igual desvela allò que realment no volen dir i que realment és el contrari, no? De mantenir una certa independència pública quan saben que possiblement se'ls emporti la riuada, que deia abans.
Mm-hmm. Aviam, suposo doncs que és hora, moment abans de les eleccions de parlar de tot això, també de possibles pactes entre CDP i PS amb liberals. PS potser no tant.
Amb PS el que d'alguna manera està obert, entenc jo, és a les temàtiques, diguéssim, de fons polítiques. No, i aquí hi ha una qüestió que segurament ens ajunta, ens agermana, que és que no estem representant ni en els comuns ni en el Consell General amb el vot a les territorials, no? Quan a les llistes, tots ho recordem, a les eleccions generals tens unes llistes territorials que qui, la que guanyi per un sol vot, s'emporta dos seients cap al Consell General i no hi ha cap mena de representativitat de les altres forces que potser han quedat a un sol vot i per tant es podrien quedar una segona cadira del Consell, o bé en els comuns, que no hi ha una representativitat, sinó que tot és la majoria, s'ho endú tot, i l'oposició sempre serà oposició i serà minoria. Clar, aquí quan parles d'un possible doncs, pacte o consciència de diversos partits que ideològicament són molt diferents, és si anem a resoldre aquestes mancances democràtiques o no. Si ens posem d'acord a d'alguna manera trobar la fórmula per doncs, tenir un, no sé, com un denominador comú a les properes eleccions generals per dir, escolta'm, això no és prou representatiu. És un sistema que ha funcionat fins al moment present, però també és veritat que la societat ha canviat i la societat el que vol és que hi hagi debat en els comuns, no que hi hagi una rèplica de la minoria i una mena de soroll de peus, de rabietes, i en realitat la majoria se n'enriu perquè pot fer el que vulgui, no? Comunalment, a nivell del Consell General és una mica el mateix. Una cosa és la llista de la general o de la llista nacional que guanyi, i guanyi proporcionalment, però els territoris, els dos seients dels consellers generals per Sant Julià, per Ordino, per Canillo, per Andorra, per la Massana, a totes les parròquies no es guanyen amb la mateixa dificultat. És a dir, és duríssim, Escaldes, Andorra, la Vella, poder-te guanyar aquells dos seients. Llavors tampoc em sembla just que tu per un vot o per 400 t'emportis dos seients i que la segona formació més votada no se'n pugui emportar un segon. És a dir, aquí hi ha d'haver un conjunt de factors que ens porten cap a la representativitat. I aquí sí que hi ha reflexions amb els liberals que funcionen per aconseguir, tant de bo, no?, tenir tots bons resultats a les properes eleccions generals, quan es facin, i mirar de canviar ja la normativa i les regles del joc.
Aviam, Enric.
Bueno, tenim...
Home, això ja va més amunt, no? Ja va a reformar la Constitució i el model electoral, no?
No, és el sistema electoral. Suposo que ara no sóc un expert i ara potser m'equivocaria, però entenc que és més el règim electoral i no sé quina tipologia de normativa, de norma, però en absolut diria que sigui la Constitució. Crec que no s'hauria de tocar per aquesta qüestió, crec que no. Perquè és més intern, és la manera com et presentes, diu, un cop ets a dins del Consell, com canvies el que és el teu sistema electoral. Eh?
Jo el plantejament que fa el Joan Ramon em sembla molt bé. Ara, jo n'hi he un pas més lluny, és... Ostres, i el dret de vot a partir d'uns 100 anys, d'uns certs anys dels residents?
A les comunals, dius.
A les comunals, dius, clar, ja... Jo entenc que...
Jo t'ho contestaré d'aquí una miqueta, amb satisfacció. Com? Jo t'ho contestaré, la meva opinió, d'aquí
sí,
una mica.
Sí, jo considero que sí que t'ha d'haver-hi un mínim, però dius, ostres, una persona que porta 10 anys o 15 anys establert al país, que té accés a demanar la nacionalitat, si li interessa, al cap de 20 anys... I aquests 20 anys, doncs, potser no li interessa tenir la nacionalitat per aquestes raons pròpies, però sí que li interessa tenir un rol dintre la seva opinió participativa de la vida del país, perquè si no, no portaré 20 anys al país. Que aquesta persona estigui vetada de dret de vot per eleccions comunals, i és una cosa que encara em costa d'acceptar.
Mira, jo, si em permeteu, i el discurs és molt clar en el meu cas, i sóc molt radical. Tota persona que arriba a ser resident legal en qualsevol parròquia paga des del minut 1, des de l'endemà mateix d'establir-se, el foc i lloc, tots els impostos. Per la mateixa raó, independentment de si entén més o menys la política comunal, aquella persona no li hauries de votar des del minut 1 la possibilitat de votar per escollir el comú de la seva parròquia. Independentment de la seva nacionalitat, independentment dels anys, independentment de portar 20 anys per acabar sent andorrà, no té res a veure. És a dir, jo el que vull és que la democràcia es mami a casa. I l'exemple dels pares quan es renten les dents a la nit, que fan que els nens entenguin que allò és una higiene habitual, diària, reconeguda amb l'exemple dels pares, doncs és el mateix. El debat que es pugui forjar amb matrimonis, per exemple, portuguesos, que puguin anar a votar a les comunals, fan que els seus fills, que han nascut aquí, de pares i mares portuguesos, però han nascut aquí i que no volen saber res de la política perquè diuen no cal votar perquè els meus pares no han votat mai en aquest país, quan aquests nens són andorrans, d'origen portuguès, m'és igual, són andorrans, no tenen cap implicació amb la política d'aquest país. Per què? Perquè no hi ha hagut cap hàbit democràtic a casa seva. Sí que hi ha estat quan ells han de decidir coses cap a Portugal, però se'ls va buscar el vot com a residents portuguesos si hi ha coses a votar a Portugal. Però aquí a Andorra no hi ha cap reconeixement democràtic i ells paguen els impostos i ells no poden decidir absolutament res. No, a mi no em sembla just. I per mi són dos debats absolutament diferents. El vot als residents hauria de ser automàtic. No hem d'estar esperant. Oh, és que si els portuguesos voten aquí, nosaltres com a andorrans no estem votant a les municipals de Portugal. Ves-hi a viure. Ves-hi a viure a Portugal. I exigeix el teu dret com a andorrà de poder votar allí. Però de què m'estàs parlant? És a dir, són dos debats diferents. La nacionalitat m'ha de frenar que aquesta gent pugui votar en unes comunals? No. Poden no voler ser mai andorrans, perquè jo estic en contra de la doble nacionalitat. Jo unes persones, més igual, belgues, franceses, portugueses, d'aquí 20 anys que em diguin no, vull la doble nacionalitat, jo ho trobo perillosíssim per Andorra, per al seu futur, i no hi estic gens d'acord. El que vull és que siguin dos debats en paral·lel i que s'aconsegueixi dir, escolti, vostè està establert aquí legalment. Alguna formació em dirà no, necessites un any per demostrar que estan... Escolta'm, hi ha moltíssims andorrans que han nascut aquí, interès polític en té zero. Aquesta gent que en podrien tenir d'interès, donem-los l'oportunitat gran i decidida i directa. Què ens està passant? Que hi ha un polític que de la política en fa una professió, en fa un negoci, però no en fa un ofici públic. No en fa un treball seriós, honrat cap a la ciutadania. Si fos honrat aquest treball i seriós,
obriria la possibilitat que els residents votessin. No perquè els residents majoritàriament hagin de votar opcions ideològiques de centre-esquerra, senzillament perquè tenen tot el dret a decidir qüestions domèstiques de casa comuna, perquè els afecta directament.
Sí. Parlem d'altres qüestions. El Consell Superior de la Justícia, diuen, està tranquil pel funcionament del sistema informàtic Avanti. Sabeu que Andorra li va comprar aquesta empresa navarresa aquest sistema informàtic, que ara, dissortadament, ha estat notícia perquè va deixar al descobert les dades de la víctima del tristament famós cas de la Manada. Amb tot, des de la companyia informàtica s'ha dit que va ser un error humà. Quan es va fer entrega de la resolució, no es va esborrar el codi de barres que permet accedir a la sentència en format electrònic. Estan tranquils, això sí, es veu que des de Navarra ja els han dit que no passa res, que han detectat la problemàtica i que no ha d'anar a majors. Home, també aquesta qüestió esquitxa, no, a Andorra com a client, en aquest cas, d'aquesta empresa, no? Però és que, clar, en els temps que correm, qualsevol informació que es pugui filtrar és, bueno, susceptible de ser molt perillosa.
Bueno, quants exemples donem més? Els papers de Panamà, alguns més.
I amb sí, correus.
El risc 0,0 no existeix.
Sí.
No recordaré també l'enviament de 5.000 i pico correus que va posar la llum de totes les d'aquestes mails d'Andorra.ad fa anys enrere.
Sí, sí.
Ja, que un moment desafortunat la tecla A és la bona i la B és la dolenta i hi ha un ésser humà que és el que s'equivoca. Jo sempre dic que la màquina és tonta, el que sigui cosa és l'ésser humà. Malauradament, sí, hi ha un humà que la té que manejar i aquest el que la maneja, doncs evidentment l'error pot arribar. És trist, però avui dia, malauradament, nosaltres al segle XXI rebem la informació un dia que la que rebia una persona a l'inici del segle XIX, bueno, XX, per dir-ho així, en un any. Forçosament n'hi ha per triar i remenar.
Home, és lamentable que hi hagués aquest greu error, evidentment, per qualsevol temàtica, no només aquesta, per qualsevol, doncs, procés judicial, qualsevol situació. Ara aquí hi ha molta força, òbviament, doncs, periodística i és a l'ull de l'huracà, tot plegat. Però és veritat que si hi ha errors humans, de vegades no es cabes d'imaginar si realment els errors, doncs, és la llei de Murphy que s'han d'anar, doncs, a provocar en aquells casos més sensibles, però s'ha de vigilar molt per tots els drets de les persones afectades, òbviament, i la seva intimitat.
Avui és el dia dels infermers i infermeres arreu, Andorra també. Aquest col·lectiu es queixa de que estan segurament considerats econòmicament per sota del que entenen haurien de ser considerats. Reclamen també més presència en organismes de presa de decisions. Home, són un col·lectiu, es veu que hi ha com 500 col·legiats, a Andorra, del ram de l'infermeria. Home, entenc que en una diada de qualsevol col·lectiu es fa més visible la seva problemàtica i és el que han pretès avui. Que se'n parli més d'ells.
És un ram de professió que conec, no a la perfecció, però que conec, i és veritat que en el món de la sanitat, doncs, hi ha, diguem, persones de l'ombra, no?, per dir una miqueta, o sigui que les cures no es fan soles, les presències no es fan soles, la resolució de problemes no es fan sols, hi ha, evidentment, una escala decisiva que segons quina agravant o causa de greuge, doncs ja no és decisió del propi infermer sinó del metge. Tot això són protocols que existeixen al món del món hospitalari. És cert que, doncs, sempre és la persona que està a l'ombra, doncs, que a vegades pateix més i que, doncs, està, doncs, més diguem en la zona fosca i que, doncs, té totes les seves problemàtiques inherents que no estan tan a la llum com altres, no? Jo entenc perfectament, doncs, que puguin tenir unes certes necessitats i que les reivindiquin.
I a més, aquí a Andorra hi ha hagut un treball sempre molt ferm i molt seriós de l'Escola d'Infermeria, ara instal·lada dins de la Universitat d'Andorra, de formar, de tenir uns protocols, de tenir uns programes curriculars molt, molt experimentats, molt bons i amb pràctiques molt interessants i que ha fet que infermers i infermeres d'Andorra, doncs, hagin pogut anar i puguin sortir a treballar a qualsevol país d'Europa i són molt, molt benvinguts al Regne Unit, etcètera, no? I aquí també els infermers i les infermeres que són en els centres de salut comunal. És a dir, que de vegades és això, que potser només hi ha un sol metge movent-se en alguna instrucció, però
la salut allò parroquial, que per alguna qüestió vas a un centre de salut, no, de cop i volta no t'acullen quatre metges, és a dir, t'acullen altres professionals de la sanitat. Vull dir que no són necessàriament a dins de l'hospital, per això aquesta xifra és important, perquè estan ubicats a tot el nostre sistema sanitari. I francament, la feina, ho has explicat molt bé, la feina és, diguéssim, de dedicació, de delicadesa. Avui, per exemple, hi ha una entrevista molt, molt sensible a una infermera en una unitat de l'Hospital de Cures Paliatives, és a dir, a saber ajudar, no?, a morir dignament, o poder ajudar, o poder anticipar-se a situacions extremes quan és el moment final de la vida d'algú. S'ha de tenir un do i una sensibilitat i una professionalitat, i a mi em sembla que estem, diguéssim, ensopegant amb el mateix problema. No pot ser que la classe política, no pot ser que el governant no s'adoni que hi ha casos en què hauríem d'estar, doncs, mimant i estimant més certes professions.
Per cert, UNICEF demana mesures a l'administració pública i a les empreses privades perquè facilitin a les mares poder alletar els seus fills fins als 2 anys. Home, com estan les coses i el règim de codis laborals que s'està negociant i amb, bueno, molta problemàtica i xoc entre les parts, home, això no deixa d'estar molt bé, però igual anirà al darrere de la cua, no?, una petició com aquesta.
Sí, no, ara mirem cap a països nòrdics.
Sí, bueno, és que són el model de gairebé tot.
D'acord,
sí.
Però, per exemple, països nòrdics, agafem un exemple. La baixa per maternitat en el X percentatge i gran majoria en molts dels restos de països d'Europa, inclús Andorra, és la mare que agafa la baixa per maternitat.
I sol ser d'un any, em sembla, d'un any fins a 2.
No conec les duracions màximes exactes per país. Entrant en el concepte que si el pare que pugui agafar la baixa per maternitat, com és el cas en països nòrdics, això quan ho expliques a un llatí no ho entén. Ho expliques a un nòrdic, ho troba lògic. O sigui que encara tenim dintre la magnífica Europa, que jo sóc antieuropeu per moltes coses, un desgavell de valors familiars entre nord i sud d'Europa que et dius coses que són de calaix. Aleshores, per a gent que no ho sap, potser el nadó durant 6 mesos encara es beneficia dels anticossos de la seva mare, d'acord? O sigui que no s'autoimmunitza que a partir de 6 mesos. L'avantatge de la llet materna, evidentment, és que continues, doncs, amb aquest lligam d'anticossos, a part de, molt millor, si, evidentment, la mare té possibilitats d'amamentar el nen, perquè dir que tens llet és molt fàcil, però després és que la glàndula mamària funcioni, es pugui alimentar. Hem tingut moltes diferències, diguem, de higiene de vida, i doncs hi ha hagut molts factors que han provocat altres, diguem, diferències que no era el cas de fa 50 anys o un segle enrere. Bé, agafem els millors dels casos. Tenim que adequar la societat a poder complir aquesta facilitat. Això què portarà? Si ho mirem fredament en plan numerari, quina repercussió tindrà sobre la salut d'aquesta criatura, que sigui menys malalta, que hi hagi menys despeses mèdiques per totes bandes, perquè justament tindrà una protecció immunològica molt més bona que no pas que no sigui amamentat. Ara, això pot ser un debat molt llarg, però la realitat és aquesta.
Que se'n pugui parlar, que es pugui tractar, jo penso que les facilitats hi han de ser, i és veritat que aquí a Andorra ja va ser una novetat que va propiciar el govern del PS que els homes es poguessin agafar la baixa de paternitat, no?, en comptes de les senyores, no?, de les mares, i això, doncs, em semblava que ja era un pas endavant, però és un pas de fa molts pocs anys en aquest país, que la gent, doncs, no li sembli que no s'oblidi la gent, que és una realitat de fa poc temps, però certament el debat està obert. Jo penso que no ens ha de fer por tampoc que algunes qüestions ens trasbalsin els certs models, i segur que les empreses tindrien un millor clima laboral, que és el que s'ha de buscar perquè el país funcioni millor, amb més tranquil·litat i amb més bona professionalitat, i si facilites que la gent pugui compaginar totes aquestes pràctiques més personals i domèstiques, jo crec que és una millora general per a la societat.
Anem a Catalunya. Què us sembla l'opció Quim Torra demà, primer ple del debat d'investidura com a president de la Generalitat?
Bé, segurament que s'aixecarà una caixa de trons d'un afer de fa X anys que no ha pagat una multa, que estava aparcat a sobre la vorera, que ha fet un taló sense fons, jo què sé, o sigui, ja és... Jo crec que si hi hagués un guionista i un realitzador fora d'Europa, fer una sèrie de l'afer, entre cometes, català, podria ser molt divertit.
Jo em penso, jo clar, desconec...
Sempre mirant-ho a la distància, evidentment, clar, des d'Andorra, que és el que hem de fer.
No sabent tampoc, realment, jo no sé l'històric polític d'aquesta persona, però bàsicament em temo que per algunes qüestions que he pogut llegir avui, doncs, diguéssim, del que és el seu, la seva, potser, doncs, les seves decisions més públiques o les seves opinions més públiques, doncs potser doncs, tornem a estar sempre doncs, buscant uns escenaris de confrontació. Probablement, jo crec que això ja és un guió elaborat políticament, és a dir, dins de la confrontació, perquè es pugui passar un diàleg. Jo crec, sincerament, que el diàleg hi ha de ser sempre, que la violència no ens porti a res, òbviament, però segurament aquí el canvi hauria de ser radical i dir, potser, doncs, aquest diàleg ha de portar una amnistia, perquè això no té cap lògica. En aquests moments no té cap lògica que les posicions estiguin tan extremes i això, doncs, hagi d'estar judicialitzat d'una manera que no ens aporti res més que inestabilitat emocional, neguit a tothom, neguit als andorrans que som a tocar d'aquest conflicte, i el conflicte s'ha de mirar de traslladar a uns àmbits purament polítics. El que passa és que realment doncs, l'estat espanyol amb la federació o l'estat federal que jo crec que hauria de ser i poder reconèixer Catalunya com a estat federat dins d'Espanya doncs ha de portar un camí, penso jo, de gent més serena i més altruista i més honrada políticament. Penso que tot plegat és com una mena de jo tinc aquí un guinyol, un teatret i tu en tens un altre. Un és a Barcelona, l'altre és a Madrid. Aviam qui la diu més grossa, aviam qui la fa més grossa, aviam qui estira més, no? I jo, francament, considero segurament haurà d'haver-hi doncs, una amnistia, haurà d'haver un treball seriós d'altres poders de l'Estat o, sobretot, d'Europa.
Aviam, perquè sembla que va per llarg el conflicte. Anireu a Andoflora?
Jo, malauradament, no.
Ho dic perquè, home, ja han obert portes, bé, metafòricament parlant, avui ja a les Fontetes i fins i menys ja ho tindrem allà.
El que ja s'està veient és que si ens arriba una mica de primavera
mini
primavera, no sé com dir-ho, veig que també hi ha activitats escaldes, la voluntat és de fer coses a l'aire lliure, que jo crec que després de l'hivern així, diguéssim...
Que hi ha la cursa de l'esport el diumenge,
exacte,
també.
No? I que hi ha, sí, exactament, activitats que si es van fent en aquest maig doncs, tan generós de climatologia tan variada, doncs es presta a poder sortir al carrer, sigui un lloc o un altre, el país s'ha de moure i ha de continuar fent coses per als turistes i per als residents, no cal dir-ho.
I tant que sí. Joan Ramon, gràcies.
Vosaltres.
Bon cap de setmana.
Igualment.
I també Enric, el mateix, que vagi molt bé.
Merci a vosaltres.
Fins la pròxima tertúlia, senyors. I nosaltres, que ho deixarem aquí, plegarem veles. Recordeu, el cap de setmana, la informació a Ràdio Nacional és de Joan Antoni Sarmiento. Tornem dilluns, que vagi molt bé. Adéu.